Bon dia, la tendència de falta d'aigua als rius ja és una realitat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La informació per constatar el que en un moment ja des del principi es podia suposar, però que això ho confirma, de que hi hauria una afectació per botulisme.
La tendència a la desertificació del nostre país és una realitat i així ho marquen les diferents prediccions climàtiques. I és molt greu.
Acabem d'escoltar el cap dels agents rurals de la regió de Girona, Ignasi de Dalmases, i també el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural d'Acció Climàtica, Marc Vilaur, els dos en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Casos com els dels ànecs morts al Fluvià fa unes setmanes per botulisme en són una evidència d'aquesta falta d'aigua. Sobre la situació a Ràdio Olot i a Olot Televisió, hem parlat amb agents rurals i Acció Climàtica. Des del cos i el departament coincideixen que és un fet poc freqüent a la Garrotxa i que s'hi ha d'actuar per evitar més pèrdua de fauna. En els darrers dies, al riu Fluvià també hi han aparegut taques de color rosa que al final no han suposat cap perill per la fauna de la zona. De seguida coneixem més detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 24 d'agost de 2023.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot no té clar que la sequera sigui l'única conseqüència de la falta d'aigua en fons de la ciutat. Ho ha explicat el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellamón, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. En successos, els Mossos d'Esquadra mantenen la suspensió cautelar a l'agent que va clavar una bufetada a un home que cridava al mig del carrer Olot. Segons informen els Mossos, la Comissaria General d'Investigació i Afers Disciplinaris del cos ja ha enviat els primers resultats de la investigació al jutjat. En cultura, fusionar la dansa d'arrel tradicional amb dansa contemporània i altres elements és el que proposen alguns dels joves creadors presents al Festival Es Dansa d'enguany. Aquesta setmana n'hem pogut veure varis, com per exemple Pere Seda, que a les preses presenta l'espectacle L'Hereu Riera. El seguici popular de festes previst pel divendres 8 de setembre s'iniciarà des de l'església d'Altura. És el primer any que l'acte no començarà a l'hospici. Tortellà commemora aquest divendres i aquest dissabte els 150 anys de la crema i destrucció del poble a mans de l'exèrcit carlí. Durant tot el divendres s'oferiran xerrades per explicar aquells fets i dissabte s'inaugurarà una exposició commemorativa. En esports, la Unió Esportiva Olot perd la final del torneig de l'Estany als penals. Després de l'empat a 0 al final dels 90 minuts, el Figueres va estar més encertat des dels 11 metres. I el Club Patinatge Artístic Olot torna a la feina amb la mirada posada al Mundial de Colòmbia. Després de 3 setmanes de vacances, l'equip ja entrena. El director tècnic i artístic del club, Ricard Planiol, explica que estan treballant de valent per arribar al Mundial amb les màximes garanties d'assolir un gran resultat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Passen 4 minuts del punt de la una del migdia, moment d'obrir el focus, moment de repassar l'actualitat més enllà dels volcans. El Partit Popular vol parlar ara amb Junts i Esquerra per investir Feijóo. Els populars només veten Bildu i defensen que la legalitat dels partits independentistes no està en dubte. Retards a l'R1, 2, 3 i 4 per una incidència en un túnel de Barcelona, segons Renfe. Adif ha resolt l'avaria i els trens ara recuperen progressivament la freqüència habitual. Prorrogades les restriccions per l'onada de calor en més de 500 municipis. La Generalitat ha ampliat fins dissabte la prohibició en activitats a la natura, com les acampades i rutes en el medi natural. Jennifer Hermoso i el seu sindicat demanen mesures exemplars contra Rubiales, el president de la Federació Espanyola de Futbol. La davantera de la selecció espanyola s'ha expressat a través del sindicat FUTPRO. En l'àmbit internacional, el cap de Wagner mor en estavellar-se l'avió en què viatjava, segons Rússia. L'autoritat russa d'aviació civil informa que en un avió que s'ha estavellat sense supervivents hi havia Yevgeny Prigozhin, que fa 2 mesos va liderar una revolta fallida contra el Kremlin. I desxifrat el cromosoma Y Y, la peça que faltava del genoma humà complet. La seqüenciació completa del cromosoma Y suposa un pas molt important per saber el seu paper real en el desenvolupament, la fertilitat o el càncer.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La calor hi va ser excepcional. 43 graus a Mieres. A Olot, mínima 20, màxima 39, igual que Vic, 20 i 39. Però cal destacar també els 43 graus de Mieres, realment extraordinari, o, per exemple, 42 graus a Espolla o Anglès, unes temperatures realment excepcionals. 42,5 a l'aeroport de Girona, 42 a la ciutat de Girona. Fins a 35 a Ribes de Freser. Va caure algun xàfec, especialment al sud d'Osona, 4 litres a Vic, 18 a Viladrau i poca cosa més. I avui repetirem exactament la mateixa llei de temps. Per tant, preveiem un dijous marcat pel sol, la calor i la tarda amb algun xàfec, alguna tamborinada en punts del Pirineu, Prepirineu, puguent arribar fins al nord d'Osona, nord del Lluçanès. Difícilment a la Garrotxa, però no és impossible. I en canvi tota la costa, tot el prelitoral, seguirà fent sol tota la tarda. Les temperatures no canvien, mínimes d'aquelles que anomenem tòrrides, al voltant de 25 graus a la costa i al prelitoral, no descartem algun punt de l'interior, però en general a l'interior al voltant dels 19, 20, 21 de mínima, baixant a 15, 16, 17 a les valls del Pirineu. Bé, sembla que tampoc canvia el temps divendres, sol i calor, potser baixa un parell de graus la temperatura, això ja seria bo, i a la tarda una tempesta novament al Pirineu i Prepirineu. Tot això preveient un gran canvi de temps que arribarà dissabte a la tarda, dissabte a la nit amb tempestes, comença a baixar fort la temperatura i, per tant, diumenge ja refrescarà temperatures. Diumenge, que serien gairebé de setembre, baixen 8 o 10 graus a la costa, baixen 10 o 12 graus a l'interior, poden baixar 15 graus al Pirineu. Per tant, diumenge, res de calor i de matinada o matí, fortes tempestes localment amb aiguats.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 24 d'agost de 2023. Esteu escoltant l'informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Olot. La tendència de falta d'aigua als rius ja és una realitat. Casos com els dels ànecs morts al Fluvià per botulisme fa unes setmanes en són una evidència. Sobre la situació, a Ràdio Olot i a Olot Televisió hem parlat tant amb agents rurals com amb Acció Climàtica. Des del cos i el departament coincideixen que és un fet poc freqüent a la Garrotxa i que s'hi ha d'actuar per evitar més pèrdua de fauna. En els darrers dies, al riu Fluvià també hi han aparegut taques de color rosa, que al final no han suposat cap perill per la fauna de la zona.
L'informatiu del migdia.
Fa uns dies us explicàvem que es confirmava el cas de botulisme als ànecs del Fluvià que van aparèixer morts fa unes setmanes. En total eren gairebé una vintena d'exemplars. Un cas mai vist a la Garrotxa i en aigües del riu que passa per la ciutat, on normalment l'aigua circula i no es produeixen estancaments gràcies a les pluges en gran part de l'any. Però la tendència s'ha girat per complet i aquest estiu està convertint-se en un dels pitjors per la fauna del riu. Si no circula aigua, es queda estancada i produeix casos com el botulisme, que especialment afecta espècies com els ànecs. Una situació que ja ha provocat la mort de centenars d'exemplars a l'Empordà en els darrers anys. El cap dels agents rurals de l'àrea de Girona, Ignasi de Dalmases, explica el procediment que es va seguir per analitzar el cas.
Vam procedir amb els 14, 16 que vam recollir amb dues tongades, a banda dels que ja s'havien recollit també per part de la coordinació amb l'Ajuntament, i es van baixar a Torreferrussa, per tant, de que s'enviessin allà on correspongués els laboratoris d'anàlisi, en aquest cas del Ministeri, i que retornessin la informació per constatar el que en un moment ja des del principi es podia suposar, però que això ho confirma, de que hi hauria una afectació per botulisme.
Els resultats per certificar el cas de botulisme a la vintena d'ànecs morts del Fluvià el va confirmar el Departament d'Acció Climàtica a l'Ajuntament d'Olot fa pocs dies, un departament del qual Marc Vilaur n'és el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Precisament Vilaur es mostra contundent sobre l'estat dels rius i casos com els del botulisme. Diu que és una tendència que ja és una realitat.
La tendència a la desertificació del nostre país és una realitat i així ho marquen les diferents prediccions climàtiques. I és molt greu, i és una acció en la que no només la Generalitat ha d'actuar, hem d'actuar al conjunt de la societat. Mentre el ritme d'emissions i el ritme de desenvolupament de la nostra emissió de carboni sigui aquest ritme, la tendència és que any rere any aquestes situacions puguin ser més freqüents. I això és una realitat que hem d'acceptar i que hem de mirar de vetllar no només com a Generalitat, sinó com a conjunt de societat.
Vilaur afegeix que la falta d'aigua arreu del territori i l'estat dels rius és un problema que té com a arrel a la ciutadania.
L'arrel del problema és un problema de societat que hem de resoldre amb pactes globals i així ho fem i ho treballem des de la Generalitat amb la voluntat de reduir les nostres emissions de CO2 i que aquestes situacions segueixin sent excepcionals, que es puguin produir en algun cas molt puntual perquè hi ha una anomalia meteorològica, però que no sigui la nova realitat del nostre país, perquè realment estem davant d'una situació de pèrdua de bona part de la nostra riquesa biològica i del nostre benestar.
A banda del cas de botulisme, alguns ànecs del riu Fluvià fa unes setmanes també es van detectar unes taques de color rosa a la zona del barri de la Caixa. Tot i el ressò a les xarxes socials, s'ha comprovat que es tractava d'un cas de proliferació d'algues, segons ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua. I en la mateixa línia, l'Ajuntament d'Olot no té clar que la sequera sigui l'única conseqüència de la falta d'aigua en fonts de la ciutat. Ho ha explicat el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Durant aquests dies s'estan fent actuacions a la font de les Tries per esbrinar per què la font no raja des de fa setmanes. De moment no es descarta que pugui ser per obstrucció o algun altre tipus de factor. Ens dona més detalls la Natàlia Moreno.
La pluja és més necessària que mai, és una de les frases més repetides al llarg d'aquestes setmanes després de les altes temperatures que s'han registrat a la comarca. Per exemple, aquest dimecres es va arribar gairebé als 43 graus a Mieres i als 38 a Olot, xifres gairebé de rècords en aquesta onada extensa de calor. Precisament a Olot, una de les imatges que ha cridat més l'atenció aquests darrers dies és que hi ha fonts que no ragen. El per què? Doncs no només pot ser la sequera, segons apunten des de l'Ajuntament d'Olot. En concret, ho explica el regidor de Serveis Urbans, en Aniol Sellabona, que detalla que s'estan fent actuacions per esbrinar les conseqüències de la inexistència d'aigua en diverses fonts.
No està clar que l'únic detonant pugui ser que hagi baixat el nivell de l'aqüífer o que hi hagi un detonant que sigui únicament que no hi arriba prou aigua, sinó que volem fer totes les comprovacions possibles per descartar que no hi hagi altres problemàtiques associades, més de tipus físic, per dir d'una manera, que hagin obstruït.
Una de les fonts més emblemàtiques de la ciutat i que a dia d'avui veu com no té aigua és la de les Tries, un cas que es va donar a conèixer a través de les xarxes socials i que Sellabona explica que hi estan a sobre. Al llarg d'aquesta setmana s'hi estan fent acotacions.
Però sí que és veritat doncs, que hem detectat no? algunes fonts que han baixat una mica la seva intensitat de cabal, algunes doncs, que han deixat de rajar i alguna d'aquestes no? doncs, sí que és veritat que hi estem més a sobre, especialment a sobre, com podria ser la font de les Tries.
La sequera ha provocat imatges poc vistes a la ciutat, com aquestes fonts sense aigua. De moment, l'Ajuntament segueix actuant per descobrir el perquè definitiu d'aquesta situació.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
En successos, els Mossos d'Esquadra mantenen la suspensió cautelar a l'agent que va clavar una bufetada a un home que cridava al mig del carrer Olot. Segons informen els Mossos, la Comissaria General d'Investigació i Afers Disciplinaris del cos ja ha enviat els primers resultats de la investigació al jutjat, que haurà ara de determinar la possible comissió d'algun delicte en l'actuació policial. Mentre s'esclareix el cas, els Mossos exposen que manté obert un únic expedient disciplinari a un agent que continua suspès de manera cautelar. Informa Gerard Puigdemont.
A les imatges que van circular per les xarxes socials es veu l'home assegut al terra al carrer Bonaire d'Olot i tres agents dels Mossos que s'hi acosten. Els policies li demanen que se'n vagi a dormir la mona, mentre ell els increpa dient-los pica una altra vegada. Aleshores, un dels agents li diu que calli d'una vegada i li venta la bufetada. Després li recrimina que estigui molestant els veïns i li demana que se'n vagi al llit. Després que el vídeo es fes viral, la Divisió d'Afers Interns va obrir una investigació per analitzar l'actuació dels policies. Inicialment, els Mossos van obrir dos expedients disciplinaris, el primer contra el policia que va acabar el cop, a qui van suspendre temporalment de sou i feina, i el segon obert a un altre dels agents per suposadament ventar una puntada de peu a l'home abans que un veí enregistrés les imatges. Segons informen els Mossos, la investigació oberta per la Comissaria General d'Investigació i Afers Disciplinaris ja està sota tutela judicial i el jutjat té els resultats de les primeres actuacions practicades per determinar si pot haver algun delicte darrere l'actuació policial. En relació als expedients disciplinaris, els Mossos remarquen que mantenen un únic expedient a la gent que va acabar la bufetada, que continua suspès provisionalment com a mesura cautelar.
En cultura, fusionar la dansa d'arrel tradicional amb dansa contemporània i altres elements és el que proposen alguns dels joves creadors presents al Festival Es Dansa d'enguany. Aquesta setmana n'hem pogut veure varis, com per exemple Pere Seda, que a les preses presenta l'espectacle L'Hereu Riera. Tots ells coincideixen que fa falta més visibilitat per enfortir un sector del qual encara costa molt de viure.
Dues de les línies de treball principals del Festival Es Dansa de les Preses són el pla d'impuls a les danses d'arrel i la potenciació dels joves creadors. Aquest dimecres un grup de joves artistes va oferir una xerrada per explicar com és el seu dia a dia dins el món de la dansa i les complicacions que es troben per poder dedicar-se a això i posar en valor els seus treballs. En parla la directora del Festival Es Dansa, Núria Feixes.
Que és interessant això, el fet aquest de parlar, de conversar sobre i descobrir una mica més a fons el que veus després, no?, sobre un escenari. Crec que ha sigut molt ric perquè al final saps i d'on parteixen o quines són una mica les seves vides, amb què es troben, i crec que és molt interessant conèixer això.
Aquest dimecres a la plaça Major de les Preses, Gali Mateu i Roger Cosidó de les Bars Sant Cugat i la companyia Minimíssima va oferir al públic l'espectacle Si em pagués, que fusiona la dansa d'arrel tradicional amb la poesia, acompanyat d'un músic amb un acordió.
París.
La Jonquera.
La Jonquera. Terrassa.
Monistrol.
Durant la setmana són molts els tallers oberts a tothom que els mateixos artistes duen a terme durant el matí. És el cas de Pere Seda, un jove creador que té 30 anys però que està lligat al món de la dansa i l'Esbart Maragall de Sant Andreu de Palomar des dels 3. Enguany aquest artista porta a les preses L'Hereu Riera. En la proposta, Seda explora el ball pla i la dansa d'arrel combinada amb dansa contemporània. Tot i que, tal com explica ell mateix, no és gens senzill viure de la dansa, celebra el moment d'auge que viu allò tradicional i el fet de reivindicar-lo.
Jo crec que estem en un moment que s'està revifant tot el tema d'agafar tots aquests referents identitaris i portar-los una mica al present, perquè al final no és que si formin part del passat, sinó que si ens han arribat fins avui dia i els estem reproduint encara, també formen part del present, no? Jo simplement crec que es tracta de compartir-los des d'una vivència molt honesta, que és més o menys per on va la meva proposta, i crec que a partir d'aquí ho pots treballar amb la gent, no com una cosa arcaica, sinó de dir, escolta, jo sóc això també, la dansa tradicional també és ara.
Segons Seda, el que necessiten creadors com ell és visibilitat de tot el treball que es fa, més o menys el mateix que Xavier Gomà i Verónica Hernández, que les preses porten l'espectacle Flor de Maig, i que aquest dijous al matí també han fet un taller per mostrar el procés de creació del seu treball, que combina dansa d'arrel, dansa urbana i dansa contemporània. El d'aquests 5 joves artistes és només una petita mostra del potencial en aquest tipus de danses que hi ha a casa nostra, 5 joves i 3 propostes que les danses d'enguany ha volgut mostrar i posar a l'aparador. I és que tots ells coincideixen que perquè les danses d'arrel i els treballs que desenvolupen com a creadors floreixin, necessiten cada cop més que la gent torni a sortir a ballar al carrer.
A Olot, el seguici popular de festes d'altura previst pel divendres 8 de setembre s'iniciarà des de l'Església d'Altura. És el primer any que l'acte no començarà a l'hospici. Com cada any, això sí, la faràndula popular d'Olot protagonitzarà l'acte. Júlia Roca.
Des de fa 5 anys a Olot és costum celebrar el tradicional seguici de festes per donar un espai a la faràndula popular de la ciutat durant la festa major. És un acte pensat per conservar i commemorar les figures del nostre patrimoni. Com a gran novetat, el tret de sortida del seguici d'enguany es farà des de l'Església d'Altura. El director del seguici, Albert Borrell, ens explica el motiu d'aquest canvi.
El seguici és de la Mare de Déu d'Altura i altura on és a dins el seguici, no? Així que vam pensar que estaria molt bé, en comptes de sortir de l'hospici, sortir d'altura. Per tant, a partir d'aquest any, i esperem a veure si la cosa agrada, doncs farem una petita intervenció d'inici davant de l'església, com per saludar la Mare de Déu, i llavors ens en sortirem a fora a fer la celebració a la plaça Major.
Des dels seus inicis, el seguici popular ha anat creixent i a poc a poc ha aconseguit consolidar-se, i aquest és el tercer any que l'Orquestra d'Altura és l'himne del seguici.
També volíem que tingués molta presència del so més tradicional de la festa, perquè a Olot, com deia abans, la diversitat sonora ha anat minvant amb el temps al carrer. I moltes vegades les cercaviles estan monopolitzades per o coples o gralles. Ostres, festes d'altura han de sonar sacs, han de sonar flabiols, han de sonar tarotes.
El seguici d'enguany es podrà seguir divendres 8 de setembre a partir de 8:45 del vespre.
I abans dels esports marxem cap a Tortellà, perquè el municipi commemora aquest divendres i dissabte els 150 anys de la crema i destrucció del poble a mans de l'exèrcit carlí. Durant tot el divendres s'oferiran xerrades per explicar aquells fets i dissabte s'inaugurarà una exposició commemorativa a l'Ajuntament Vell. També es durà a terme una caminada.
L'espectacle de dissabte a la nit serà la combinació dels actes commemoratius del setge de Tortellà que va deixar cremat i destruït el poble fa 150 anys. El divendres, però, tindrà lloc la jornada d'estudi, on s'entrarà de fons el que es va viure aquest poble garrotxí fa més d'un segle. Des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, l'Ajuntament Vell es parlarà des del paper de la dona durant aquest conflicte, el republicanisme i la maçoneria a la Garrotxa durant el segle XIX, o el fet literari i la música en relació a aquesta crema. Primer de tot, però, l'historiador Joan Bernades posarà en context aquest fet tràgic per Tortellà. En parla el professor d'Història de la Universitat de Girona, Lluís Tó.
Un d'ells és Joan Bernades, un historiador que és especialista en els republicans del segle XIX i el període aquest del final del segle XIX, i aquest és potser un dels que ha estudiat la vivència aquesta dels carlins i l'enfrontament amb els republicans. I crec que ens ajudarà bastant a saber els detalls de per què va passar això i com va passar això.
La jornada d'estudi promoguda per l'Ajuntament i en què hi ha participat la Universitat de Girona, el Museu Comarcal de la Garrotxa, el PEOC i gent del poble comptarà amb diversos experts en diferents àmbits, entre els quals la professora de literatura, l'UDG, Mita Casacoberta, Anna Costal, musicòloga de l'Escola Superior de Música de Catalunya, o l'arxiver garrotxí Xavier Puigbert. El mateix divendres a les 8 del vespre, al mateix Ajuntament Vell, s'inaugurarà una exposició commemorativa. En parla Santi Soler, arxiver i comissari de l'exposició.
L'exposició podríem dir que se centra en dos àmbits. Un àmbit seria el dels fets i els protagonistes, i un altre àmbit seria el del ressò i el record d'aquells fets.
El dissabte a les 9 del matí i amb sortida des de la plaça Mercat del Poble es durà a terme una caminada per resseguir la ruta dels carlins.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous 24 d'agost de 2023 amb la Unió Esportiva Olot, que perd la final del torneig de l'Estany als penals. Després de l'empat a 0 al final dels 90 minuts, el Figueres va estar més encertat des dels 11 metres. Pedro Dolera va presentar una alineació més titular respecte a la de les semifinals del dimarts, que va guanyar per la mínima el Peralada. El proper compromís amistós dels olotins serà diumenge a Sant Gregori. La Unió Esportiva Olot es queda a les portes de guanyar el torneig de l'Estany. Els olotins han caigut a penals en una final davant la Unió Esportiva Figueres, que ha acabat en empat a 0. Després de guanyar per la mínima el Peralada, 1-0, a les semifinals de dimarts i en minuts pels menys habituals, aquest dimecres el conjunt olotí ha presentat un 11 més titular. Homes com Urri, Pedro, Marmàs, Bernils o Ayala han estat titulars. Els olotins han gaudit d'ocasions, però no han pogut superar la porteria de Marcel. Al final dels 90 minuts, la tanda de penals s'ha cantat pel costat a l'empordanès, després que Quintanes, el porter del Figueres a la tanda, aturés el primer penal dels olotins que ha llançat Urri. La resta de penals han acabat al fons de la xarxa i el Figueres s'ha proclamat campió de la 54a edició del torneig de l'Estany. El proper amistós de la Unió Esportiva Olot serà aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Sant Gregori. Del terreny de joc passem a la pista i ens posem als patins per parlar del Club Patinatge Artístic Olot, que torna a la feina amb la mirada ja posada al Mundial de Colòmbia. Després de 3 setmanes de vacances, l'equip ja entrena. El director tècnic i artístic del club, Ricard Planiol, explica que estan treballant de valent per arribar al Mundial amb les màximes garanties d'assolir un bon resultat. El campionat es disputarà a finals de setembre a Ibagué, a la ciutat colombiana.
El CPA Olot ja s'ha tornat a posar els patins i des de fa una setmana que ja ha començat la preparació del Mundial de Colòmbia de finals de setembre. A inicis d'abril i després del tercer lloc al Campionat d'Espanya, el president del club, Josep Sagués, va anunciar que el grup gran participaria al Mundial i no aniria a l'europeu, ja que només podia escollir un dels dos campionats. Des de llavors, els darrers mesos, el CPA Olot ha engegat iniciatives per recaptar diners i que el viatge a Sud-amèrica sigui possible. A poc més d'un mes és una realitat i el conjunt olotí té entre cella i cella fer un bon paper a un Mundial on el nivell serà molt alt. El director tècnic i artístic Ricard Planiol explica als micròfons d'Olot Televisió i Ràdio Olot que aquesta pretemporada tenen un gran objectiu, arribar el millor possible a Colòmbia.
Vam considerar d'adelantar una setmana més els entrenaments i la setmana passada ja es van començar a iniciar i a posar-se ja una altra vegada doncs, de cares a la coreografia d'aquest any, d'enguany. I aquesta ja és la segona setmana ja preparant i ja agafant ja una mica més d'intensitat doncs, aquesta coreografia perquè ens queda poc més d'un mes per haver de competir doncs, en el campionat a Colòmbia.
Planiol també ha remarcat la preparació per aquest Mundial des del campionat d'Espanya que el CPA Olot no compleix oficialment, però el mateix director tècnic i artístic de l'equip explica que els festivals de juny i de les festes d'altura són les proves de foc per les patinadores.
El fet de no haver pogut participar en el campionat d'Europa degut a la tercera plaça, això fa que des del campionat d'Espanya que no competeixen, però sí que bueno, el festival de juny tindrem ara també per festes d'altura. Per elles és una mica les proves de foc que els hi suposa doncs, haver de presentar el ball, posar-se al vestuari.
Els World Skate Games de patinatge artístic se celebraran del 19 al 30 de setembre a la ciutat colombiana d'Ibagué. El CPA Olot espera obtenir una nova medalla en un campionat mundial.
Amb el Club Patinatge Artístic Olot tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 24 d'agost de 2023. Més informació, com sempre, minut a minut, a través del portal web garrotxadigital.cat i les seves xarxes socials. Els serveis informatius de Ràdio Olot tornem a partir de les 3 amb els butlletins habituals informatius. Gràcies un dia més per la seva confiança i que acabin de passar un molt bon dijous. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.